El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia. Divendres 9 de juny es va viure a Montserrat un episodi de pluja molt intensa. En poc menys de mitja hora van caure en un radi molt reduït a sobre del monestir més de 30 litres per metre quadrat. Aquest fet va obligar a evacuar l'hotel Abat Cisneros durant prop d'una hora fins que els tècnics van comprovar que l'estructura de l'edifici no havia patit les conseqüències de la cortina d'aigua que va caure a la paret del darrere. Va ser per prevenció, i és que encara tenim present a Montserrat l'aiguat del 10 de juny de 2000 i aquest es produïa un dia abans de complir-se 23 anys d'aquell fet. Dilluns, a Montserrat es va celebrar una jornada divulgativa del Pla de Mitigació del Risc Geològic a Montserrat. Va ser una casualitat que es fes tot just després d'haver-se produït la torrentada de feia 3 dies. Estava programada des de feia diverses setmanes. Aquest matí parlarem d'aquesta torrentada del 9 de juny i del pla que es porta a terme arran dels episodis de despreniments rocosos de 2007 i 2008 en el sector de Cotalls, promogut pel Patronat de la Muntanya de Montserrat amb la Direcció Tècnica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Ens acompanyarà en Marc Generes, cap de la Unitat d'Enginyeria Geològica de l'Institut. I després de parlar amb en Marc Generes, trucarem a una persona que l'any 2017 va veure com la seva vida tenia un sentit molt diferent al que tenia. Va ser arran de l'entrada com a voluntari a l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat. En José Luis Frutos, que és professor de pintura, una activitat a la qual li ha dedicat bona part de la seva vida, transmet els seus coneixements de dibuix i pintura a infants i familiars de l'hospital. Els nens viuen el present, però els pares necessiten sortir, encara que només sigui una estoneta, dels pensaments d'incertesa, d'inquietud i de sofriment, afirma. Parlarem amb ell i coneixerem com va viure la crida de Déu. Ara és una persona molt feliç, acompanyant, transmetent tot el seu amor a infants i famílies com a voluntari de Sant Joan de Déu. Amb aquest menú de diumenge, comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Dilluns es va celebrar a Montserrat una jornada divulgativa del Pla de Mitigació del Risc Geològic a Montserrat, concebut i posat en marxa arran dels episodis de despreniments rocosos de 2007 i 2008 en el sector de Degotalls. Aquest pla està promogut pel Patronat de la Muntanya de Montserrat amb la Direcció Tècnica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. La jornada de dilluns tenia com a objectiu compartir la mirada sobre els riscos geològics en aquest massís i valorar els avenços assolits aquests anys de treballs, així com també plantejar els reptes de futur. Un dels participants de la jornada de dilluns va ser en Marc Generes, cap de la Unitat d'Enginyeria Geològica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Tenim preguntes que es van anar resolent durant la jornada i que li volem traslladar a en Marc Generes, a qui saludem ara mateix. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Una cinquantena de persones, entre agents implicats al territori i amants d'aquesta muntanya i de les ciències de la Terra, vau participar a la jornada. Quina valoració en fas? Objectiu acomplert?
Exacte. Aquesta jornada pretén donar a conèixer el pla de mitigació del risc geològic que hi ha vigent a Montserrat de fa molts anys i que potser és poc conegut la tasca que es fa, perquè és una tasca progressiva, cíclica, lenta. I llavors, amb aquesta jornada el que pretenem és donar a conèixer la feina que es fa i els resultats que se n'obtenen.
Quins són els riscos geològics que es produeixen a Montserrat, Marc?
A Montserrat hi ha diversos tipus d'esllavissades. És bàsicament esllavissades, perquè que és una muntanya molt pendent i, per tant, és la seva pròpia dinàmica natural anar-se erosionant i anar-se desprenent de parts inestables. Llavors, sobretot, veiem despreniments de roca, trencades de blocs de roca que es desprenen i cauen, això és el més dominant. També hi ha lliscaments de sòls, de terres i també, amb aiguats de molta intensitat, torrentades, tota la part sòlida que arrosseguen els barrancs, que també té la seva problemàtica.
Aquesta jornada de dilluns estava prevista amb anterioritat a la torrentada que es va viure divendres 9 de juny al migdia al monestir. Els torrents de Sant Salvador i de Santa Maria van fer baixar molta aigua i és que en poc menys de mitja hora van caure més de 30 litres per metre quadrat. Per sort, no va provocar cap víctima ni va fer destrosses a l'hotel Abat Cisneros, que és on va caure la cortina d'aigua directament del torrent de Sant Salvador. Marc, Com valores la torrentada del 9 de juny i les seves conseqüències o efectes que ha tingut a la muntanya?
Exacte, divendres l'episodi de torrentada és això, aquests episodis de pluja molt intensa. Vol dir que en algun moment, durant suficients minuts, se supera una intensitat molt alta de pluja que fa que el drenar ràpidament aquesta aigua arrossega terres i còdols i branques i genera aquests fluxos. Això passa recurrentment i el divendres va passar molt concentradament a l'entorn del santuari i va afectar d'una forma més espectacular el barranc de Sant Salvador, que té la particularitat que acaba amb una cascada amb un saltant cap al pati de darrere de l'edifici de l'Hotel Cisneros. Llavors, clar, això el fa molt impactant. Altres barrancs van activar-se, però molt localment a l'entorn del recinte del monestir. Llavors, és una pluja d'aigua, no? Una cascada d'aigua i pedres que arrossega, hi ha una visera que protegeix per esdeveniments relativament petits, va funcionar perfectament, va aguantar, però no deixa d'haver-hi uns impactes als patis i a la façana posterior, doncs que, exacte, fan una percepció des de dins de l'edifici de realment molt impactant, perquè és molt sorollós, tot i que mentre arrossegui només còdols i branques, l'estructura de l'edifici aguanta perfectament. Veiem danys en edificis quan ja és un despreniment, ja és un bloc gros que agafa molta energia, llavors sí que té la capacitat de trencar estructures.
Com es poden mitigar els riscos per despreniments, lliscaments i fluxos torrencials? Es poden prevenir?
La clau és entendre que Montserrat, aquests riscos geològics són propis, o sigui que les llavissades són pròpies de Montserrat i l'única manera d'evitar-ho totalment, és o convertir la muntanya en formigó o allunyar-se'n i no ser-hi. Per tant, el moment en què volem disfrutar d'aquest entorn natural, porta implícit d'aquestes llavissades, i per això parlem de mitigar, en el sentit d'intentar fer un ús de la muntanya, de l'espai, que sigui el màxim conscient d'aquests riscos i, per tant, posar els espais d'ocupació doncs, en els llocs menys afectats, identificar aquests punts, identificar els moments en què pot haver-hi més perill per poder doncs, anar adaptant l'ocupació d'aquest espai, no? I buscar aquesta seguretat. I això és un treball, aquest de mitigació, que porta moltes tasques, no és una tasca màgica, és una cadena de moltes tasques que, a més, és cíclica. Hi ha una etapa d'estudi, es projecten unes intervencions, s'executen, però després és molt important fer un seguiment perquè la muntanya doncs, va manifestant els punts on s'activa, els punts on hi ha més activitat i, per tant, és una tasca contínua de continuïtat i que ha de ser el màxim coherent per anar sumant aquesta seguretat que es construeix dia a dia, no es fa d'un dia per l'altre.
Com inspeccioneu la muntanya? Esteu utilitzant drons per acostar-vos ben bé al terreny. Què ens aporten els drons?
La tasca aquesta de seguiment, d'aquesta vigilància, aquest seguiment al llarg del temps, combinem la inspecció visual, on els drons ens ajuda molt perquè permet tenir un punt de visió doncs, complementari, aeri, de llocs que siguin accessibles. Per tant, tens una percepció molt directa de l'estat del terreny. A més, ens permet tenir models 3D, o sigui, fer mesures, realment construir models 3D del terreny i poder-hi mesurar, poder calcular coses. O sigui, que aquesta és una gran línia que ens ajuda i, complementàriament a això, també hi ha l'auscultació o monitoratge, diguem de les dues maneres, i són tècniques de mesura del terreny. A grans trets, n'hi ha de remotes, amb un escàner làser el que fem és un escanejat de la paret que obtenim un model 3D de la paret i a base de comparar campanyes al llarg del temps detectem canvis, llocs on s'està movent, llocs on desapareixen peces, etc. O també, punt a punt, blocs singulars realment preocupants, poder-hi posar uns sensors que mesurin si té moviment o no. I aquí és tota la tasca que s'està fent, té un cert caràcter de recerca, no és una tasca productiva de dir està tot pautat, s'ha d'anar aprenent de com es comporta la muntanya, hi ha una tasca de recerca i coneixement que va revertint en donar més eines per gestionar el risc, per anar identificant quins blocs manifesten problemes i quins poden tenir una aparença de molt inestables però realment estan molt, molt sòlidament anclats. I aquest és el treball que s'està fent.
Des de les esllavissades de 2007 i 2008 a la zona de Degutanys, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya teniu l'encàrrec de monitoritzar les parets del recinte urbà del Santuari de Montserrat. Entenc que ha de ser molt complicat fer un control exhaustiu per assolir un risc zero, però podem dir que el recinte del santuari és un espai segur?
Sí, clar, aquest treball es fa, no es fa homogèniament a tota la muntanya, es fa per focus d'interès, perquè el risc és això, és la perillositat de la muntanya combinat amb exposició i vulnerabilitat de les persones. Allà on hi ha més persones, allà hi ha més risc. I, per tant, es focalitza en l'entorn del santuari, amb els seus accessos, en segon lloc. També la cova de Collbató també és un punt d'accés important, i llavors treballem concèntricament amb aquesta atenció, i tot va prioritzat amb aquest esquema, no? Amb aquest esquema de priorització racional, perquè al final hem de buscar, que no podem és convertir la muntanya, estabilitzar-ho tot, és insostenible econòmicament, però també estaríem malmetent el valor propi natural de la muntanya. Ha de ser una actuació molt selectiva en els punts que es van identificant, i evidentment on està més construït és on més necessitat hi ha d'aquesta protecció. Però es fa d'aquesta manera escalada.
Marc Generes, cap de la Unitat d'Enginyeria Geològica de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Moltes gràcies per les teves explicacions, que ens han estat molt útils. Que tinguis un molt bon diumenge i fins ben aviat. Bon dia.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
I abans de donar pas al segon tema del programa d'avui, recordar-vos que diumenge, 11 de juny, es va celebrar el 20è aniversari de la inauguració del Cremallera de Montserrat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat del president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Toni Segarra, van pujar fins a l'estació de Montserrat Monestir, on s'esperava el pare abat Manel Gasch. En la seva intervenció, el pare abat de Montserrat va dir que el Cremallera és una infraestructura d'èxit que ha transportat prop de 10 milions de persones en aquests 20 anys i que ha esdevingut essencial perquè l'accés al santuari pugui ser més còmode i més ecològic. Per la seva banda, el president de la Generalitat va destacar que el Cremallera aporta una mobilitat molt més sostenible i respectuosa amb la muntanya i que és una mostra més de la bona gestió i professionalitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha sabut impulsar un transport de qualitat i el servei del conjunt del país. Cal recordar que l'actual Cremallera de Montserrat disposa de 7 unitats de tren amb una capacitat de transport de 200 persones cada unitat i poden viatjar fins a 1.200 persones cada hora. El primer Cremallera es va inaugurar l'any 1892 i es va convertir en poc temps en el ferrocarril més popular de Catalunya. Va funcionar fins al 1957. L'actual, que va recuperar pràcticament tot el traçat original, es va inaugurar l'11 de juny de 2003.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Viatgem ara telefònicament fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, i és que ens agradaria conèixer la història d'una persona que ha dedicat la seva vida a la pintura i que l'any 2017, arran de la seva incorporació a l'equip de voluntaris de l'hospital, va veure com alguna cosa començava a canviar a dins seu. És un exemple de la tasca impressionant que realitzen els voluntaris de Sant Joan de Déu, d'acompanyament. Transmeten tot el seu amor a infants i famílies, ajuden a curar no només el cos, sinó també l'ànima. Saludem a José Luis Frutos, voluntari de Sant Joan de Déu. Bon dia, buenos días, José Luis.
Buenos días, don Dios. Bon dia a tothom.
Per què sents la necessitat d'ajudar a través de la pintura als infants i a les seves famílies?
S'ha tornat una mena de necessitat, perquè això és una cosa que, diguem d'alguna manera, jo no ho havia pensat mai que faria això, però mai. I menys, sens pintor, sens artista, tens un ego molt inflat. I per allà l'ego va ser que no.
Com entres en contacte amb l'hospital?
Això va ser arreu d'una cosa que em va passar al cor. Tenia com una mena de... Quan tens un tic a l'ull, doncs va ser una cosa una miqueta estranya. Vaig anar-hi al clínic. Uh-huh. I allí m'hi dijeron que no tenia nada. Però mentre esperava, havia una família. I estava el papà i el niño. I veia que el pequeño estava... Sí, estaba enfermo, pero miraba al padre, que el padre tenía tanta preocupación que vi que el niño se sentía culpable. Digo, uy, la pintura tiene que servir para algo más que colgar un cuadro en la pared.
Sí.
Y me encerré unos meses a diseñar un proyecto que han de dibujar los niños y los padres mientras están en el hospital, en esa realidad asediada. Y en eso estamos.
¿Qué comienza a cambiar en la teva vida al cap de 9 meses de fer de voluntari?
Sí, va ser una cosa molt especial. Bueno, vaig anar preguntant i, bueno, Sant Joan de Déu va ser cosa del Dalal, Això seguríssim. Perquè els 9 mesos de ser allà, fent el voluntariat, vaig tindre una trobada amb ell. I a partir d'aquí, jo que era un home sense fe, ara em trobo que estic... És, no sé, una altra persona, de veritat.
Com sents aquella querida? Com sents aquesta... El que dius tu, que ara després parlarem del teu llibre que estàs fent, com sents aquesta crida, aquesta llamada que li poses tu en el llibre?
Sí, va ser com... Era com una veu interior, no una veu, era com un pensament, que era... alivia el seu dolor. És com si escoltés aquesta frase contínuament. Jo no entenia res, de veritat, fins que vas trobar el lloc adequat.
I des d'aquell moment comences a veure que la fe es desperta en el teu interior i cada vegada et trobes millor perquè estàs fent el bé.
Sí, clar, però és una cosa que no és per mi, no és una cosa meva. Diguem-ho d'alguna manera, jo sóc una herramienta.
Uh-huh.
No sóc jo lo importante, jo no sóc nada, jo sóc menos que nada. És una mera herramienta, no pot ser més important el destornillador que el que mueve la màquina.
Uh-huh. I què transmets als nens i a les nenes quan entres a la seva habitació?
Bueno, intento explicar-les. D'entrada, me dirijo al pequeño. A ver, Manolito, vamos, ¿quieres dibujar un poco o qué? Y normalmente los niños siempre quieren dibujar. Le pregunto, ¿tú quieres que dibuje papá también? Normalmente dicen que sí. Y mamá. Y la abuela. La abuela a veces ya está diciendo, yo no. Pero también dibuja. Y se crea una atmósfera maravillosa. Porque desconectan de lo que tienen el pensamiento a un dibujo sencillo.
Uh-huh.
Les hago dibujar pues, lo que más les gusta del mundo y lo que menos, los pequeños. Y lo que más quieren del mundo y lo que menos, a los mayores. Y ahí, amigo mío, sale todo. Todo. Y lo más importante, nadie miente, es todo pura luz. Estos dibujos son algo fuera de serie.
Sí. I com canvia l'actitud de tota la família quan acaben els dibuixos i s'han buidat en el text que escriuen? Perquè hi ha algun canvi, també, no?
Home, i tant. I tant, tantes així que he dissenyat un petit qüestionari com a Mojiconos, no? per veure com estan abans de dibuixar i després. I sempre puja el nivell, sempre.
Sí, no? Sí, comencen a estar molt tristos i acaben... Tot i que, evidentment, la tristor no s'abandona tan fàcilment, però suposo que alguna cosa canvia, no?, a través de tot el que van rebent de tu.
Canvia molt perquè faig dues rondes, per dir-ho d'alguna manera. La primera és faig l'encàrrec i vaig a una altra habitació, vaig fer la ronda. I de segona mirem què han dibuixat. I, clar, és una festa, perquè, clar, el pare... el que més estima del món és el Barça o és el Madrid. O sigui, la mare el que menys estima són les cucaratxes. El nen, el Boracoli és el rei del que no l'agrada als nens. És el triomfador. I quan trenquen el dibuix, fas trencar el dibuix del que no li agrada i que no estimen, és com un alivio enorme de l'any. Se senten com un pau.
Uh-huh.
I aquesta mirada... aquesta abraçada que em donen com em vaig, aquest és el veritable or. No hi ha res com això.
Clar.
Res.
I tot això, José Luis, ho estàs recollint en un llibre. Totes experiències, dibuixos que van fent els nens i les seves famílies, sobretot la part bona, no? La part bonica, el que s'estima més del món, ho estàs recollint en un llibre i estàs fent també alguna poesia.
Bueno, si m'he atrevit amb la poesia, jo soc pintor. Però clar, si és per ell, que mínim que fem una miqueta d'esforç i fem un poema, no?
Mm-hmm.
Jo. Però, bueno, ara em queda unes pàgines per acabar-ho i a veure què tal.
Sí. A veure
si us agrada, perquè no és per mi.
Tens algun poema? Tens algun poema que ens puguis recitar? Que no,
bueno, si vols, et puc dir... Puc recitar el primer poema que es diu La llamada, que per mi és el primer i és el més important, perquè a partir d'aquí ve tota la resta, no?
Sí.
Bueno, si vols...
Endavant. Clar que sí.
Sí. Moltes gràcies. Es diu La llamada. Entre les nívies sàbanes, un niño llora, llora. Lucha la mamá con ganas. Papá, en silencio ora. Al hospital voluntario voy de pintor vestido, del arte emisario a dibujar lo escondido. Alivia su dolor, oía el pensamiento sin techo. San Juan de Dios decía, haz el bien, bien hecho. Los 9 meses pasaron como humana gestación, y en el alma quedaron, eloté tu corazón. En el huerto familiar, entre sembrados y flores, a grito te quise llamar, y que huyan mis temores. Sin miedo me atreví. Llegó el momento crucial. Dime, Señor, ¿estás ahí? Solo dame una señal.
Aquesta és la crida que vas sentir, és la crida que t'ha portat a ser voluntari de Sant Joan de Déu, a fer el bé, entrant a les habitacions dels infants, de les famílies, que et veuen entrar tot vestit de pintor, amb la teva mascareta, òbviament, i amb tots els teus estris, el teu ordinador, i realment fas canviar moltes coses en aquelles habitacions. Tu i molts dels voluntaris, per no dir tots, els voluntaris que té l'Hospital de Sant Joan de Déu. La feina que esteu fent és impressionant, José Luis. És molt bonica, ajuda molt a les famílies. Són estades sovint molt llargues i necessiten que algú els hi porti esperança, com és el teu cas. Realment, jo, a través d'aquesta breu entrevista, només tinc paraules d'agraïment i de felicitació per tota la feina que feu a l'hospital, i especialment doncs, tota la feina que feu als voluntaris. I com que tu no quedes amb la feina de voluntari, sinó a Sant Joan de Déu, vull dir, també fas de voluntari en un casal de gent gran a Barcelona, al carrer Rosselló, és així, no?
Sí, va ser el mateix any que vas començar a l'hospital, també amb els grans i amb els petits. I aquí dono classes de dibuix i pintura a gent gran, que a dibuixar de veritat i a pintar de veritat. Mm-hmm. I al carrer a pintar l'oli.
Sí, sí.
Clar, i això és seriós. I ells s'ho prenen molt seriosament. I escolta'm, estan fent uns quadres fantàstics, eh?
Sí, fantàstic, sí. Eh? I has de tenir molta paciència, bueno, també, eh? Pel que sé, bueno, perquè em sembla a mi...
No? Que menys. Ara tinc una que és fantàstica, eh? Se llama Àfrica. I jo la llamo la distorbadora municipal del rei. Porque, vamos, hace lo que quiere, pero tiene tantísima pasión que se la encumana a la resta, ¿no? Va de pintura hasta arriba, ¿eh? No te puedes acercar a ella, ¿eh? Pero bueno, es para dar un abrazo y llenarse.
Doncs aquesta abraçada que li fas a aquesta alumna teva del casal del carrer Rosselló,
sí,
doncs te la fem des d'aquí i us encoratgem a continuar molts anys treballant, ajudant, fent aquesta tasca de voluntaris a Sant Joan de Déu, perquè realment és necessària. És molt d'agrair per les persones que estan ingressades, a les seves famílies, i a oferir-los aquesta curació, que no només és el cos, sinó també, com dèiem al començar, a l'ànima. José Luis Frutos, moltes gràcies per acostar-nos aquest matí a aquesta feina teva que fas a l'hospital i fora de l'hospital.
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
Una abraçada ben gran. Bon dia.
Bon dia.
Cal dir que en José Luis Frutos té un correu electrònic molt actiu. Tots aquells que vulgueu contactar amb ell ho podeu fer a través de l'adreça jlfrutos257@gmail.com.
I un apunt final per acabar el programa, per recordar-vos que divendres, dia 23, a 4:45 de la tarda, tindrà lloc l'ordenació del germà Anton Gordillo i Aubert com a prevere. El cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, presidirà la celebració, que l'imposarà les mans i l'ordenarà com a prevere. Serà, com diem, a 4:45 de la tarda a la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Els que no pugueu assistir presencialment, teniu la possibilitat de seguir la retransmissió a través de la televisió de Montserrat, abadiamontserrat.cat/tp. També per Montserrat Ràdio, abadiamontserrat.cat/ràdio. Serà, com diem, divendres, dia 23, a 4:45 de la tarda. I esteu tots convidats.
El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. amb Òscar Bardagí.
I acabem el programa d'avui que hem fet possible una setmana més la Gemma Mutger i qui us parla. Ara connectem amb la Basílica de Santa Maria per oferir-vos la missa conventual d'aquest diumenge 11 de durant l'any. En acabar, ens retrobem aquí mateix per escoltar un nou capítol del Pelegrins de les Ones amb el germà Pau Valls. Moltes gràcies per la vostra companyia. Ens retrobem diumenge vinent, si Déu vol. Que tingueu un molt bon diumenge i una molt bona setmana. Bon dia.